Doncs encetem un altre capítol d'opinions des del desconfinament, hem de dir, i saludem a l'Antoni Puig des de Barcelona. Bon dia, Antoni.
Bon dia des de la zona 1.
Fase 1. Ara vaig a saludar-te a la fase 2, gairebé 3, a Lourdes Auquer i Octavi Formentera.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què tal,
Bueno,
com
els de la
esteu?
fase 1, quasi fase 2 també, a Barcelona, diuen, no? O què?
Bueno, ja veurem. No, sí, ara, a veure una cosa. El dia 21 de juny, que s'acaba l'estat d'emergència, segons va dir el Parlament ahir, segons
Alarma.
va de
Sí.
l'arma, sí, hi haurà mobilitat absoluta per tot arreu i apertura del comerç i la situació serà com abans de la pandèmia. Aleshores, només els hi queden 2 setmanes per desaccelerar-ho tot. A nosaltres encara ens queden 2 zones, diguéssim, prohibides per arribar a Roda de Berà. I aquestes 2 zones han de ser transitables d'aquí a 15 dies. Jo em penso banyar per Sant Joan, ja penso estar fins i tot moreno.
Bueno, pensa que
Faltarà la feina
aquestes
que tinc a casa per arreglar-ho tot. Però,
Aquesta normativa pot canviar cada dia, perquè aquí cada dia hem de llegir el butlletí oficial de l'Estat. I sembla ser que s'havia proposat que la mobilitat es pogués estendre a tota la comunitat autònoma. Anem a dir que podria ser tot Catalunya, que la mobilitat es pogués estendre a tot Catalunya. Però bueno, això encara no, encara està, però s'ha proposat, eh? De
vinga,
la
el que
mateixa
sabem
manera.
és que s'ha prorrogat per última vegada ja aquest estat d'alarma, si ho va aprovar el Congrés, sisena vegada, recordem, i ho va fer doncs, amb els vots favorables de Ciutadans i del PNV.
Sí, bueno, això de la fase, les fases van una mica a part de lo de l'estat d'alarma, eh? No,
No,
normalment ho
no,
confon.
però clar, l'estat d'alarma suposa intervenir-ho absolutament tot. Llavors, si
Sí.
s'acaba aquest estat d'alarma, no et poden prohibir una mobilitat, tampoc.
Sí,
Clar.
clar,
Fora de la zona
la
de transport
mobilitat,
prohibit.
prohibir la mobilitat fins que no estem tots a la fase 3. No, perquè llavors diu que la fase 3 podran decidir-ho les comunitats autònomes, la mobilitat. Però clar, la mobilitat entre àrees d'altres comunitats autònomes no podrà ser fins que no. I això, home, en certa manera té una certa lògica que hi hagi una mica d'unificació, perquè el que no es pot fer és que una comunitat prengui una decisió, l'altra una altra i tal, doncs, bueno, és normal que sigui. Una altra
Clar, però
cosa
cada
és...
comunitat té unes característiques pròpies també, no?
Sí,
No es pot
però...
centralitzar tot d'alguna forma.
Però dintre de la comunitat, sí, però per anar a altres comunitats que clar, Catalunya no pot decidir que els catalans puguin anar a Andalusia, per exemple, no? És lògic que dintre, mentre tal com està muntat l'Estat ara, aquesta situació és la més lògica, jo crec, no? Perquè si no seria un batibull, eh? Perquè a vegades diem, és que s'haurien de posar d'acord, home, si no es posen d'acord, el millor és que hi hagi una cosa més centralitzada. Una altra cosa és el tema polític de com està muntat l'Estat espanyol i com s'hauria d'arreglar, no? Bueno, això ja és un altre, seria un altre debat, això, eh?
Però una cosa, si el dia 1 de juliol s'obriran fronteres, no? Això és el que es va dir l'última vegada.
O
Bueno, ara
abans.
es parla d'adelantar-ho també, això, eh?
Però vaja, si com a molt posem l'1 de juliol s'obren fronteres, no és lògic que l'1 de juliol jo no me'n pugui anar a València, no?
No, no, està
Clar.
clar, sí.
Hi ha un
Però em
cas.
sembla que això és ciència-ficció, perquè ningú sap com estarem l'1 de juliol, però bueno, en principi les previsions són aquestes, sí.
Fins ara hi ha hagut un cas molt curiós amb la Vall d'Aran. La Vall d'Aran té 2 accessos, 3 en té, un per França i després té la Bonaigua i té el túnel de Viella, que és el més accessible de tots, perquè la Bonaigua, fins i tot ara pot ser que hi hagi neu, no? Aleshores, la carretera que puja de Lleida a la Vall d'Aran entra a la província d'Osca, Puente de Montañana. I llavors,
Sí,
esclar,
sí, sí.
la frontera amb Aragó va quedar tancada. Vull dir, el Vall d'Aran, de per si incomunicat, encara ho estava incomunicat més, perquè els cotxes que pujaven des de Lleida a Viella havien d'entrar en territori de la província d'Osca i això estava prohibit. Hi ha coses absurdes. Vull dir, jo
Sí,
la
bueno,
cosa més similar que he vist és l'Alemanya Oriental i el Berlín de les quatre zones. Quan l'estat d'alarma, que és una cosa excepcional, que anul·la els drets constitucionals, deixa d'existir, els drets constitucionals tornen íntegres, perquè no s'ha canviat res. I entre ells, la llibertat de mobilitat per tot el territori nacional e insular. Per tant, immediatament que l'estat d'alarma deixi d'estar en vigor, tots els drets constitucionals són recuperats. El dret de reunió, el dret d'expressió, tot el que vulguis tu, torna a estar com abans. A no ser que hi hagi un cop d'estat, ho canvi tot.
Va, en tot cas, ja veurem com està el tema en aquells moments, no? Ja veurem com va evolucionant. De moment semblava que tot evolucionava bé, tret d'alguns casos concrets, com a Lleida, que va haver aquests rebrots. Sí. I també recordem que s'ha conegut avui que hi havia un focus de la Covid-19 al sociosanitari de Monterols de Reus. Sí. En aquest cas, les PCR, els resultats de les PCR són 19 positius, 17 que eren usuaris del centre, sí, i dos professionals. Però d'aquestes persones, 7 tenien símptomes i 10 no tenien cap símptoma. I també dels dos professionals, un en tenia i l'altre no. En tot cas, tots aquests casos doncs, són lleus. Sí. Però vaja, és una mica tornar a l'alerta, no? Que no l'hem de perdre, aquesta alerta. Avui hem d'estar atents a baixar la guàrdia.
Els rebrots són inevitables. La gràcia és que ara ho controlen molt bé i quan hi ha un focus, doncs immediatament es pot aïllar. Hi ha aquests famosos rastrejadors que investiguen els contactes que hagin pogut tenir els infectats per intentar aïllar aquesta població. El confinament que hauran de fer extra, pobra gent, és de 14 dies.
Bueno, ara aniran sortint casos, inclús la Fiscalia ja està investigant, perquè hi ha una residència de Lleida que hi ha hagut 39 morts en una sola residència. De 93 residents s'han mort 39, o sigui, déu-n'hi-do, no? I a més, les dades que surten de la Generalitat diuen que més de 4.000 morts, dels morts, han mort en residències. Així és que, clar, suposo que la Fiscalia ara està mirant a veure les coses que s'han fet malament i suposo que acabarà aclarint-se. Més que res, jo penso que més que buscar els culpables, el que s'ha de mirar és que no es torni a repetir i d'ara en endavant doncs, que les residències tinguin un altre tipus de control o un altre tipus de seguretat, no? Potser perquè és que si no fa por això, eh?
Ara, poder hauria de passar una mica les competències de salut, no? Però que segueixi així. Vull dir, que comentàvem un dia, clar, una residència no és un hospital. No pot ser un hospital, no? Però tornant a aquest tema que comentaves tu, Octavi, la Fiscalia precisament denuncia residències perquè els avis estaven desnodrits i també per falta d'informació. I estem parlant de 32 residències a Catalunya. Sí. Ojo,
És que les residències, en general, ja van molt faltades de personal. Sí. I això...
Clar, però que els avis estiguin desnodrits és una altra història.
Bueno, però vol dir que el pressupost s'acaba i hi ha menys menjar i hi ha menys personal. I les residències privades doncs, van apretant perquè una residència privada és un negoci. O sigui, és igual que un restaurant o que un hotel, vull dir. I llavors...
Però en el moment que juguem amb la vida de les persones, escolta, això...
No. Bueno, aquí està el problema. Has ficat el dit a la llaga ara. Precisament els gerents els hi paguen perquè cada vegada s'augmentin els beneficis, que cada any ha d'haver més beneficis, que és la filosofia de tota empresa privada. I el gerent que no aconsegueixi augmentar beneficis el foten fora i en fiquen un altre. I això, tots els negocis van així, no? Llavors, el que s'hauria de mirar és que no hi hagi abusos en aquest sentit i que es consideri les residències com una altra mena de negoci que no és igual que els altres negocis, sinó que s'ha de tenir més en compte doncs, les persones que hi són. No?
Sònia, volia parlar jo que aquest tema el conec perfectament perquè he tingut pare i mare a la residència. No? Jo vaig ser com un AMPA dels pares, ¿vale? Per dir alguna cosa, com una associació, i vaig ser junt amb una amiga, vam fer una associació de familiars. Ens reuníem un cop al mes amb l'empresa, ¿vale? Però nosaltres denunciàvem tot el que veiem malament a la Generalitat, com el menjar, com la neteja, el servei, tot. Clar, l'empresa, com que tu el denunciaves i anàvem bastant rectes, perquè clar, com nosaltres ho miràvem tot. I jo aconsello des d'aquí que els familiars s'impliquin més, ¿vale? I que quan vegin una irregularitat, un escrit a la Generalitat. Hi ha molts familiars que passen, també, s'ha de reconèixer, perquè tu saps El teu pare menja o menja, eh?
Nosaltres ho havíem comentat moltes vegades que, a part de que s'han considerat un aparcament de iaios, la residència, tots sabíem que passaria això, eh? Els comentaris eren, quan hi hagi una epidèmia, si ve a Espanya, a les residències no en quedarà ni un. Això s'havia dit, era Vox Populi. Ha passat. També, nosaltres també som negligents. Tu has tingut el teu pare i la teva mare a la residència. La meva mare també va estar a una residència perquè era impossible que la meva germana la pogués cuidar.
Bueno, jo el vaig cuidar 5 anys sola, però...
Aquesta residència es menjava tota la pensió de la meva mare, que era vaca, més el que posàvem nosaltres. I em sembla que pagaven com 2.000 euros, però de l'any 2004, tu imagina't. I com diu l'Octavi, els beneficis, perquè són centres privats, tenen... O de la recaudació via preus de la residència o del tallament de despeses.
O reduir despeses, clar.
Pugen preus i baixen gastos.
Clar, doncs sí. Ja està. Això és fàcil, això.
En tot cas, hi ha moltes denúncies en marxa. La investigació segueix el seu curs. I doncs esperem que es faci justícia, la veritat.
Sí. Home, a la justícia li acompanyo el pensament, perquè ara que més o menys surten del mal de cap de Catalunya, que anava tota embotellada, ara entraran amb totes les demandes que els hi posaran per temes de coronavirus, que n'hi ha d'haver moltíssims. No. I a part, ja venen les denúncies corresponents a temes de l'Estat, com la que presenta Pérez de los Cobos, i tothom es querella contra tothom. I a més, els de Telecinc, que també fan treballar la justícia moltíssim.
Per cert, bueno, una altra de les conseqüències d'aquesta pandèmia ara és l'acumulació que hi ha hagut, per exemple, als hospitals. Es calcula que 70.000 operacions estan pendents ara. Gent que s'havia d'operar, són 70.000 persones que han quedat acumulats durant aquests 2-3 mesos. No? I, a més, els jutjats igual, 75.000 vistes que han quedat col·lapsades durant aquests 2-3 mesos. Així és que entre els hospitals i els jutjats i tot, em sembla que trigarem un temps a posar-nos una mica al corrent de tot.
Home, vol dir que la
trigarem força temps, jo crec.
Ser advocat ara és una gran sortida professional. Advocat és...
Hi ha anuncis per la tele cada dia d'advocats ara, sí,
és veritat. Sí. És curiós.
Sí,
és com el Nadal amb les colònies.
Bueno, la societat capitalista és això, eh? La societat capitalista busca sempre oportunitats de negoci, eh? I les feines qualificades s'apliquen a on hi ha feina, on hi ha treball. Hi ha hagut l'època de la informàtica, hi ha hagut l'època dels serveis, l'hostaleria, ara ve l'època judicial. Vull dir, tothom que vulgui estudiar amb una sortida professional cap a lleis, clar.
Déu-n'hi-do,
déu-n'hi-do. També recordem que els municipis, les ciutats de la zona 2, de la fase 2, van poder obrir escoles, també. Sí. I no sé si us va sorprendre o no, era d'esperar la poquíssima afluència d'alumnes.
Sí, perquè la gent encara té por, encara... Sí. I com que els nens doncs, són vulnerables i és molt difícil dir a un nen no toquis això, no facis allò... I llavors els pares, m'imagino que abans de portar el nen a l'escola esgoten tots els mitjans, diguem-li avis, cangurs, amics, el que sigui, per no haver de portar el nen a l'escola. M'imagino que la cosa va per aquí, no? No
sé. Però no està molt més de juny, ja. I les classes, normalment, jo me'n recordo que per Sant Joan ja s'havia acabat el curs.
Sí.
Bueno, és que sí.
Ara és absurd, i ara ja per 2 setmanes... Ara és absurd, penso.
Bueno, home, però hi ha pares que sí que treballen.
Clar, és que ja, encara que siguin durant 20 o 25 dies, home, clar. Sí, clar. No, clar.
Recordem aquests nens amb la mascareta, els mestres també. Com li expliques a un nen petit que no pot abraçar a la mestra?
Clar, aquest és el problema, una
com
mica, no?
Com li expliques que ha de jugar només amb les seves joguines i no pot tocar les joguines dels seus
companys? Sí, és impossible.
Clar, és una situació... molt complicada. Deien que tot aquest tema del teletreball, també doncs, estudiar de forma online, que no desapareixerà del tot. Vull dir que potser hi haurà com una combinació de les dues. Ja veurem al setembre aquest retorn a les aules com serà. Perquè, clar, s'hauran de contractar
més professors
de mestres o milers, no ho sé, i llavors que aquest espai de les aules que només podran ocupar la meitat.
Per tant, com ho faràs?
Octavi, tu estaves relacionat amb l'ensenyança, tu havies sigut professor, no?
A la teva vida. No, jo... No. No, a mi m'agrada més escoltar que no ensenyar.
No, però tu no havies sigut mestre? No.
La meva feina era agent de viatges.
Ah, agent de viatges. No té res a veure, Antoni.
Jo em pensava que havia... Jo pensava que havia una escola, ell.
En una mica maestrillo, sí que...
A part de fer teatre, que això també... dintre del teatre he fet molt de molts personatges. He fet de capellà, de mestre, també, he fet de tot,
I d'inspector, jo t'he vist inspector, també.
Inspector, també, sí.
Sí.
Molt bé.
No, doncs, realment, el problema que tenim ara és que hi ha un forat, diguéssim, a la formació d'aquesta generació de gent jove, hi ha un forat, pràcticament aquest any es pot considerar perdut, perquè el gran esforç acadèmic normalment sempre es fa des del començament d'any fins als exàmens de juny. És quan es treballa fort. I, desgraciadament, s'ha perdut. Vull dir que es recuperarà. El que passa que l'any que ve el curs jo penso que haurà de ser molt intensiu, com diu Sònia, s'hauran de contractar molts mestres. El president de la Generalitat ja ho ha dit, que contractarà, ja hi ha el projecte de contractar molt personal docent, cosa que anirà molt bé, perquè era una sortida professional d'on hi havia un excés de titulats sense feina. Vull dir que, bueno, mira...
Antoni, jo em pregunto, el nen que no estudia classe, això és una reflexió que faig jo, el que no estudia classe, el que és un vago i el que es distreu amb una mosca, tu creus que a casa estudia?
No, en absolut. Depèn també dels pares i de l'ambient que té, però és molt difícil.
És molt difícil, eh?
Això, una reflexió que havíem fet, l'educació té forma de piràmide. Comença, tothom, a la base, tothom té l'obligació d'estudiar. El primer cicle, una tercera part, cauen, ja no hi van. El segon cicle, cau una altra tercera part. Això ho veus a cada, per exemple, amb els batxillerats, el preuniversitari, la carrera universitària, les llicenciatures, sempre hi ha una tercera part, d'any en any, que cau. Els que estan a davant, els que seuen a davant, normalment són molt atents i passen curs, els que es queden al mig, si tenen bones companyies, alguns se salven i altres no, i els de darrere estan perduts.
Ja, res, clar.
El que té interès en estudiar es posa les primeres ringleres. El que va a classe perquè no té una altra història que fer, se'n va darrere, es distreu.
Sí.
Llavors, quan tu ets pare, procuraràs que el teu fill estigui a davant, has de controlar que no es despisti, perquè amb l'educació, sobretot, per exemple, en el cas de les matemàtiques, un sol dia que va dir, si és el dia que comencen a explicar àlgebra, aquest
ja
no mai a l'àlgebra.
Clar.
Vinga, ara parlem d'àlgebra, que em ve mal de cap.
Sí?
Jo
sóc
de lletres.
És de lletres.
Jo sóc de
lletres. A no ser que el repesquis i facis que li agradi estudiar, doncs està perdut. Jo durant molts anys sí que feia classes particulars per sobreviure i ho veia, vull dir, venien, sobretot el mes d'abril, era quan jo tenia més feina, d'abril fins a juny, que havia exàmens és quan tenia més feina. Jo feia classes fins a les 3 de la matinada. De matinada a la universitat. Llavors ho veies, diu, i si, quan aconseguia que l'alumne digués, ah, sí, que ho havia entès, a partir d'aquell moment veies com agafava els temes com si fos un hobby.
Sí, en tot cas, està clar que l'estudi de forma telemàtic afirà a poder estudiarà i el que no, doncs, seguirà fent.
Has de tenir molta voluntat.
Està clar, moltíssima voluntat. Fins i tot, jo quan estava aquí a principis del segle XXI...
Toni, no expliquis tantes batalletes que no acabarem, que tenim molts temes.
No. Jo havia treballat a casa amb l'ordinador a l'estiu i havia de fer, eren autèntics esforços per no deixar l'ordinador anat a la platja.
Així de clar. Què passa que el Suprem diu que no es podran penjar banderes als ajuntaments?
Sí, això és una cosa que ja, bueno, està en la línia de totes les decisions del Suprem. Jo avui he llegit un article molt interessant al diari Ara, que diu l'Ajuntament o l'alcalde d'un poble és el representant de l'Estat al poble o és el representant del poble a l'Estat? A veure, si resulta que és un representant de l'Estat en el poble, Resulta que aquí el que tenim és un virrei que ha d'acceptar les ordres que li vinguin de l'Estat. En canvi, si l'alcalde és el representant del poble davant l'Estat, vol dir que les decisions que pren el poble són les que s'han de posar en pràctica, no? Per tant, em sembla que dient això queda molt clar la decisió del Suprem, no? Penso que hauria de ser el poble el que hauria de decidir quines banderes s'han de penjar al balcó de l'Ajuntament. Si és que pensem que l'alcalde o l'alcalde electe és el representant del poble davant de l'Estat, no? Per tant, això, jo no sé si algun dia aquesta decisió del Suprem quedarà anul·lada per algun tribunal o no, però penso que ara mateix amb el Tribunal Suprem que tenim...
No, ja, molt... ja, ara ja ha dit la sentència. Recordeu, fa anys, quan hi havia la Llanos de Luna, que era la delegada del govern a Catalunya, va haver un pollon per les banderes a l'Ajuntament, no sé si va ser Sant Feliu de Codines o Centelles, va ser per allà.
Sí, sí.
Van obligar a treure l'estelada de l'Ajuntament.
Sí.
No va quedar més remei i va posar la bandera més petita d'on hi cabia l'àliga, una bandera que pot ser cap allà 5 centímetres o 6, la va posar a l'espanyola, a la façana de l'Ajuntament i aleshores amb un màstil separat a davant de l'Ajuntament, aquí diríem al costat de la font del nostre Ajuntament, un màstil gegant, amb una estelada gegant. Doncs ja està. L'alcalde d'aquest poble va complir la sentència que ara el Suprem ha fet executiva per tot el país. Aquella època la van aplicar els catalans. Perquè penseu que el senyor Torra, el molt honorable Torra, el poden inhabilitar perquè va penjar...
Una pancarta
que no era... la bandera espanyola a la façana de la Generalitat.
Però una cosa, bandera, s'entén una pancarta com una bandera?
Bueno, és igual, Sònia.
No és igual. Una cosa, si prohibeixen banderes, entès com a bandera. Sí, pots ficar una pancarta, llavors, un rètol.
Sí, però és que en teoria, Torra, mira, estan a punt d'habilitar-lo per una pancarta, que no és una bandera. Així és que, vull dir, jo penso que és el mateix cas, no?
Oficialment...
Les lleis van canviant perquè ells veuen que aquí doncs, una mica se n'estàs enfotent de les lleis que hi ha perquè són ridícules, no? I llavors passa això que deia ara l'Antoni, que posava una bandereta petiteta. Ara, després va sortir una llei i van dir no, és que la bandera espanyola ha de ser de la mateixa mida que l'altra i tal i qual. Bueno, i que ha de ser el balcó de l'Ajuntament. Bueno, doncs l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, si ja ho ha estat no fa gaire, resulta que hi ha les banderes a l'Ajuntament i a la plaça que hi ha al davant hi ha una gran estelada immensa, no? Però ja no està al balcó de l'Ajuntament. Bueno, doncs, és que t'has d'anar inventant coses per saltar-se les lleis que considera, que el poble considera que són injustes, no? Que és el que jo estava dient. Jo penso que és el poble el que ha de decidir quina bandera s'ha de posar i quina pancarta s'ha de posar allà, no?
Jo me'n recordo, davant de l'Ajuntament de Bescarà, a Girona, hi ha un bar que a vegades nosaltres quan anem cap a França sempre parem allà a dinar, i davant mateix de l'Ajuntament, i aleshores hi havia una pancarta, hi havia la bandera espanyola sola, i posava per imperatiu legal hem de posar aquesta bandera a l'Ajuntament. Diu, la tenim sola perquè no contamini a les demés amb aquest plan. Diu, respecteu-la encara que no sigui la nostra.
T'has d'anar inventant fórmules per posar de manifest que les decisions no són les que la gent d'aquí vol, no?
Sí.
Vinga, que anem a parlar també del senyor Pérez de los Cobos.
Sí.
Que dona que parlar, eh? Dona el tema...
Bueno, ara el que corre molt, sobretot per les xarxes, és aquesta espècie de pànic, el cop d'estat, que a més el propi Pablo Iglesias ho ha llançat a la palestra, al Parlament, de que hi havia determinats partits polítics que volien fer un cop d'estat. Va ser un terrabastall, un s'ho podia haver callat, però quan ho diu el vicepresident de govern, els seus motius tindria, no? Llavors, jo només recordo que el senyor Pérez de los Cobos, la nit del 23F, sembla ser que es va presentar a la caserna d'Albacete, de la Guàrdia Civil, a posar-se incondicionalment a disposició del cap de la Guàrdia Civil d'Albacete per a lo que tenga que ser.
No, bueno, el senyor Pérez de los Cobos ja el coneixem, eh? Perquè en el judici... En el judici dels polítics catalans de l'1 d'octubre, bueno, allà, clar, ell va deixar clar que tots els informes de la Guàrdia Civil... És que aquí hi ha un problema, no? Finalment, el president Sánchez ha reconegut que hi ha una policia patriòtica i que, sí. I està clar, i ho ha deixat bastant clar, inclús davant del Congrés de Diputats, que el que volen fer ells és una neteja d'aquesta policia patriòtica. Què vol dir policia patriòtica? Vol dir que està al servei d'un estat que no és qui ha estat elegit pel poble, com la gent que està en el Congrés de Diputats. Per tant, hi ha un estat o hi ha unes forces que ningú sap quines són, que són els que donen ordres a la policia. L'altre dia sentia un periodista...
Perdona, Octavi, tu creus que ningú sap qui són?
No, que tothom ho sap, però que, bueno, que no queda bé de dir-ho. Però l'altre dia vaig sentir un periodista de TV3 que deia que el 80% de la policia i de la Guàrdia Civil són de Vox, que això s'ha comprovat en les enquestes que feien quan es van fer les eleccions sindicals dintre de la policia, que un 80% de la Guàrdia Civil i de la policia són de Vox. O sigui que tenir un 80% dintre de les forces armades, perquè són armades, perquè porten arma aquesta gent, eh? O sigui, jo, francament, fa una mica de por. El més fotut del cas és que ara, clar, ara es carreguen el senyor Marlaska, que és el ministre d'Interior, perquè el que intenten és fer caure tot el govern. Però realment, ara el govern se'n dona compte de que hi ha una policia patriòtica que fa des del 2010 que està funcionant i que hi ha les clavegueres i tot això. Però clar, ara com que els hi ha tocat amb ells rebre la mateixa medicina, perquè ara el que van és d'arribar al govern, ara se'n donen compte que hi ha una policia patriòtica. O sigui que benvinguts al club. Si ara s'han donat compte, bueno, ja era hora, però benvinguts. El futur és el mal que han fet fins a arribar al punt on estem, eh?
Jo dic una cosa. Han d'anar acabant, però no voldria que ho féssim sense parlar de la mort de George Floyd. Com bé sabeu, va ser assassinat de forma brutal per la policia a Minneapolis. I és un altre cas de racisme clar que veiem als Estats Units i que malauradament es repeteix i es torna a repetir i sembla que això no es pugui aturar de cap manera. No,
no, i si tu trepitges als Estats Units, Sònia, te'n dones compte que el racisme, només la ciutat de Nova York, veus ben clarament la diferència racial. Cuidado, races n'hi ha moltes a Amèrica, perquè a part de la gent de color, també hi ha els hispanos. Sí. I després hi ha els orientals, que hi ha molts xinesos. I després hi ha els vietnamites, perquè a tot arreu d'on els americans han fet accions de guerra, hi ha hagut una població que ha migrat als Estats Units, d'aquests països. Hi ha vietnamites, deuen haver afganos, hi ha pakistanis, hi ha libis, hi ha de tot. I aleshores, és clar, aquests guetos no es barregen amb la població blanca o no tenen les mateixes oportunitats de feina que tenen els blancs. A un país tan consumista i capitalista com els Estats Units, la diferència de classes, tard o aviat, es tradueix en violència als carrers.
Hem vist que arran d'aquest cas doncs, hi ha hagut un munt de manifestacions, molta gent s'ha volgut pronunciar, gent doncs, mediàtica, que també doncs, és una forma de bon aparador no? De cara al món que conegui la realitat. Però vaja, veiem que tot i això, aquest senyor ha perdut la vida.
Sí.
És que hi ha la mentalitat, i està molt estesa, de que un negre pues, és un delinqüent o, bueno, i que t'han d'atracar, i quan veus un negre que s'acosta... Però això també passa una mica aquí, amb els negres, amb els marroquís i amb tot aquest tipus de gent. Penseu que als Estats Units fa 150 anys, 150, que això no és res, encara es compraven i es venien esclaus, I fa 50, només 50 anys, 50 anys o 55, que encara anaven separats dintre l'autobús i hi havia unes lleis que contra la població negra. Hi havia lleis contra la... O sigui que... I això 50 anys, què és dintre la història? Això no és res. Això, clar, hi ha la mentalitat encara, no?
Sí. El president Kennedy, que jo sempre dic que és el pitjor que ha tingut als Estats Units, és el que ha ficat amb tots els merders als Estats Units, va rebre amb carn pròpia tots els merders racials, a Little Rock, quan va haver aquell estudiant que es va matricular en una universitat i Alabama va muntar un sidral impressionant. Vull dir, a l'època de Kennedy hi havia separacions als autobusos i quan si l'autobús anava ple hi havia una persona de color assentada i entrava un blanc, s'havia d'aixecar i deixar-li el lloc.
Sí, per això et dic que no fa tant d'això, no fa gaire.
No, l'època de Kennedy. I si tu et passeges pels carrers de Harlem, com m'he fet jo que he anat a veure gospel i de més, te'n dones compte que ets blanc i a més ja t'ho diuen, vull dir, lo justet, entreu a veure el gospel, sortiu i cap al microbús. Perquè és territori hostil.
Sí, en tot cas, evidentment que lamentem aquesta violència policial, la mort
de
George Floyd. I esperem que no es torni a repetir, sempre diem el mateix, però és que evidentment esperem que no es torni a repetir.
Ara, els Estats Units té un problema, entre els 100.000 morts del coronavirus, l'enfonsament de l'economia, l'atur que als Estats Units és impensable. A més, de sobte ha vingut, de la prosperitat a la runa en qüestió d'un parell de mesos per culpa d'un virus, Sí. I als Estats Units ha de tindre un problema molt greu per aixecar-se,
El que em fa més por és aquesta regressió dels drets de les persones. I això s'està estenent a tot el món, Estem parlant d'Espanya, estem parlant d'Àustria, a França, a tot arreu. Sembla que hi hagi aquestes polítiques autoritàries. El senyor Trump, vamos, és que és impresentable això, no? Vull dir, el dia que va dir, pues trauré l'exèrcit, però el tio es va tancar en un búnquer que té dintre de la Casa Blanca, perquè el tio no les tenia totes, Dintre de la Casa Blanca hi ha un búnquer, es va tancar allà dintre i va dir que trauria l'exèrcit i sort que el Pentàgon ha dit, escolti, no es passi de frenada perquè l'exèrcit de moment no sortirà perquè no hi ha cap necessitat, no? Però fixa't que els països que tenen aquesta mena de líders jo penso que estan condemnats a enfonsar-se. Els Estats Units, que era la primera potència mundial, econòmica, política i tal, doncs està a punt de ser absorbida i anar quedant cap a la cua dels països més retrògrads per culpa dels que els governen, no?
A l'altra banda del món veiem la desaparició d'un estat que és Hong Kong. Xina s'acaba de menjar Hong Kong. Creu com un estat lliure dintre de Xina. S'ha acabat.
S'està menjant als Estats Units, també.
I nosaltres ens hem menjat el temps.
Sí, clar.
Bon profit.
Que tingueu bona setmana i ens trobem la setmana.
Bona setmana.
Fins la setmana. I en dues setmanes farem el programa en directe,
A veure si és veritat.
Adéu.
Adéu a tots.